Al matí, amb Raquel García.
I avui comencem el programa amb un experiment, i és que l'ONCE està celebrant aquests dies la Setmana de Sensibilització, on volen, doncs això, conscienciar tots els ciutadans sobre com és viure, doncs, sense visió, amb ceguesa. Nosaltres, per això, el que fem és saludar l'Albert Flamarit, que és el director de l'ONCE aquí a la nostra ciutat. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns d'on neix també, no?, la idea de fer activitats d'aquest tipus al llarg de tota la setmana.
Doncs aquesta és una activitat que neix, doncs, just abans de la pandèmia. Ens plantegem el fet de que a nivell de Catalunya, doncs, ens agradaria donar a conèixer una mica quins són els serveis i quines són les problemàtiques que es pot portar una ceguesa, i una mica quines són les tasques que duem dia a dia a través dels nostres professionals. Aleshores, ens plantegem el fet de fer algunes activitats doncs, que doni a conèixer a la ciutadania la importància també de ser sensibles i de conèixer quines són les tasques i qüestions que poden ajudar-nos en el nostre dia a dia.
Perquè, per fer-nos una idea, quines són les dificultats diàries amb les que es troben, no?, les persones amb problemes de visió?
Doncs realment són molt, molt variades, no?, les dificultats que es pot trobar una persona amb baixa o directament cega total. Doncs pot anar des de problemes a l'hora de realitzar estudis, problemes a l'hora d'acudir al metge, fins i tot problemes a l'hora de poder transitar pels carrers, no? De vegades hi ha qüestions molt, molt senzilles que simplement és no deixar obstacles al mig del carrer que ens poden facilitar molt, molt el dia a dia.
Quines activitats heu fet aquesta setmana de moment, Albert?
Doncs mira, des de l'ONCE Barcelona, per exemple, vam fer una activitat en col·laboració amb el sector del taxi, per sensibilitzar la tasca que du dia a dia els nostres gossos pigalls i la necessitat de que aquests doncs, tinguin accés a tots els espais, tal com diu la normativa. Sí. Per part de la ONCE de Mataró, per posar un altre exemple, doncs sí que han comptat amb la Carme Ruscalleda, a la qual doncs, li van fer una petita activitat de cuinar cegues, no? Ella que és tota una professional, doncs el fet de posar-se a la pell d'una persona invident doncs, és una cosa que impacta bastant, no? Així, doncs, també des del Prat doncs, ha fet alguna activitat de sensibilització entorn a l'esport, entorn al golbol, que és un esport que està dedicat i que està destinat a persones amb discapacitat visual.
Quina resposta us heu trobat també de la gent? Com reaccionen aquestes campanyes, tant els protagonistes, no?, les persones que es posen en la pell de les persones amb discapacitat visual, però també la resta, no?, la ciutadania?
Doncs la resposta és molt, molt favorable, de veritat. Ja és una experiència que anem portant a terme doncs, durant ja un parell d'anyets i que té molt d'impacte tant a nivell local, diguem-ne, com a nivell de xarxes socials. De totes maneres, si també aprofitem per publicar una mica doncs, quines són aquestes experiències, aquestes activitats a les nostres xarxes socials de la ONCE, no? Aleshores, aquí sí que tenim bastanta visibilitat.
Perquè es tracta d'això, de trencar no? tots aquests prejudicis no? que tenim i, sobretot, fomentar aquesta empatia. Doncs nosaltres ho hem dit al principi d'aquesta entrevista, prometíem un experiment i crec que, Albert, ha arribat l'hora, no?
Sí, doncs per començar amb aquest experiment, jo sí que et demanaria que et posessis un antifaç que t'he portat per posar-te en la pell d'una doncs, persona que per qualsevol qüestió doncs, ha perdut la visió. La pèrdua de visió realment té molts factors, no? I es pot donar doncs, per una malaltia, per un accident, per diferents qüestions que realment en el dia a dia doncs, no ens esperem i que al final tots podem tenir aquesta pèrdua visual. Aleshores, des de la ONCE tractem aquesta pèrdua de visió des de totes les perspectives, no? Des de totes les edats. En aquest cas, una de les coses que t'he portat és un llibre, un llibre infantil, que és d'un conte bastant, bastant popular. Jo et demanaré a veure si pots endevinar quin és aquest conte. Sí. Aquest llibre, mira, te'l deixo just aquí davant, és un llibre que té una part en braille i una altra part a nivell tàctil. Mira, passa la pàgina, que potser et serà més fàcil.
Val.
No, aquí. Tu ara, doncs, aquesta part en Braille, que evidentment
uh-huh.
no el sé identificar, però a l'altre costat...
Ah, exacte, aquí tens una...
No, uns volums.
Una figura.
Sí. Vaig tocant...
Si saps identificar
no
que...
No sé, potser hi ha una cua o...
Uh-huh. Vas bé, uh-huh. vas bé.
Puc continuar? A veure.
Pots continuar.
Clar, a través de les textures no es pot veure, però de moment només he endevinat una cua, i clar,
una cua.
Pot
que
ser qualsevol ànima.
Però mira, ja, et fixes que hi ha un element mòbil, potser, sí. de la cua aquesta que has tocat.
Sí. Torno a
sí.
la mateixa pàgina.
Exacte, mira aquí.
Sí. Val.
Mira, et donaré una altra...
Digue'm, dona'm una altra pista, perquè vaig molt perduda, vaig a cegues totalment,
mira,
ni mai
altre,
millor dit.
Un altre element que va amb el llibre. Mira, sí. et deixaré aquí perquè toquis, a veure si saps identificar-me què és això.
Això és una flor, no?
Sí.
Una rosa.
Correcte,
no?
Correcte.
Molt bé.
I a quina història podríem...
Sant
identificar?
Jordi,
ah,
el drac i la
sí,
princesa,
senyora.
No?
Sí,
home, però he tingut moltes pistes, però clar, això sí que em dona doncs, a peu a parlar de la necessitat de tenir recursos, no? Suports com aquests, no? Perquè tots els nens i nenes puguin doncs, això
Correcte.
Llegir, no? I també experimentar, perquè per vosaltres és molt important també doncs, desenvolupar la resta de sentits.
És molt important i hem de tenir en compte doncs, que no tots tenim una pèrdua de visió, diguem, repentina, clar. sinó que hi ha persones que directament ja neixen amb aquesta pèrdua de visió.
Clar, que suposo
Aleshores...
que és diferent, Albert, si has perdut la visió, no?
Sí.
Almenys tens uns referents que
exacte.
Si has nascut sense veure mai res.
Exacte. El fet de perdre la visió sí. A l'adultesa, per exemple, doncs sí que et dona aquestes possibilitats de que ja tens unes experiències prèvies, no? En canvi, lògicament, una persona que directament ja neix cega total, doncs hi ha moltes qüestions que ell no pot identificar si no és a través doncs, d'elements com aquest llibre, no? Que ens permet, per exemple, ensenyar-los quina forma té un drac o quina forma té un príncep amb l'espasa o quina forma tindria un cuc, etc. No? Aleshores, és un material que, per una banda, ens dona la possibilitat de...
Sí.
Donar a conèixer o que els nostres alumnes aprenguin Braille i per un altre costat ens dona aquesta sensibilitat a les mans, no? A l'hora d'identificar doncs, objectes, textures... Al final és un joc per nosaltres que és molt
Clar.
Més que un joc.
Suposo que, a banda, avui dia també existeixen doncs, a tot el món, tots els recursos tecnològics, no? Que també ajuden molt en aquest sentit.
Exacte.
Audiollibres, no? I...
Totalment. Al cap i a la fi, l'època avança, no? Diguem-ne.
La tecnologia ens fa la vida més fàcil a tots, no?
Exacte, i ens fa la vida molt més senzilla. Però elements com aquests recursos, que són una mica més tradicionals, al cap i a la fi també ens continuen ajudant molt, moltíssim a l'hora d'ajudar els nostres alumnes a que puguin aprendre i que puguin assimilar doncs, coses que en el seu dia a dia són fonamentals.
Molt bé, seguim.
Seguim. Mira, et donaré aquí... Sí? Aquí et donaré una pista, ja és un clauer. És un clauer amb una forma molt, molt especial per nosaltres.
Val.
A veure si ens saps identificar quina és la forma de l'objecte o quin seria aquest objecte. Aquí t'ho he posat una mica...
M'has posat una
difícil.
Mica difícil, eh? Clar,
una mica però, difícil, pot ser, no?
Però és clar, o pot ser, doncs,
el
vostre
ser?
Logotip...
Sí?
O pot ser, sí?
Vas bé. Exacte. Aquest és el vostre logotip,
sí. O un suport, no? Un bastó, també, no?
Correcte.
Sí?
Bueno, de fet, és el nostre logotip, i això em dona peu una mica... A parlar de la importància del nostre logotip, no? Que al final és un logotip que ha canviat una miqueta, no? Ha tingut doncs, un canvi sobretot a nivell de colors, però que continua conservant un dels elements més importants per nosaltres, que és el bastó. El bastó continua sent un bastó blanc i és un element que és molt identificatiu per nosaltres. No? Qualsevol persona que veu amb una persona amb un bastó blanc ja de seguida identifica que és una persona cega o que és una persona que té una deficiència visual important. Per nosaltres el bastó blanc és un element, un auxiliar de mobilitat, però no només és un auxiliar de mobilitat, sinó que també és un element identificatiu. No? A nosaltres ens serveix molt moltíssim, per exemple, per posar-te un exemple, a l'hora de buscar, d'anar a agafar un autobús. hi ha moltes persones que tenen una deficiència visual que no poden identificar quin és el número de l'autobús. No? El fet de poder portar aquest bastó que l'identifica l'ajuda a donar aquesta informació al conductor, no? De cares a que ei, ens trobem davant d'una persona que té una deficiència visual i que és possible que no hagi identificat quin és l'autobús, per tant, parem-nos-hi. No?
I també aquest és penso només un exemple, però abans que dèiem, no? Les dificultats que trobem en el dia a dia. Ara jo vaig buscant el micròfon. El tinc a les 12, no? Es diu així, a les 12?
Sí, totalment.
Clar, amb aquesta cursa, no?, d'obstacles, que a vegades és passejar, fins i tot per una persona que no té dificultats a problemes de visió, per vosaltres també m'imagino que aquest suport ajuda, no?, fins i tot per identificar, doncs, si hi ha un cartell, no?
Correcte.
Si hi ha, doncs, algun, doncs, mobiliari, fins i tot quan acaba, no?, el carrer comença també, no?, la calçada, no?, també per veure.
Totalment, totalment. I a més és una... Mira, em dones peu a parlar d'una altra cosa molt important per nosaltres, que és el fet de, una mica com he comentat al principi, no?, que no hi hagi mobiliari que estigui a la zona de pas i que sobretot hi ha sens mobiliaris, doncs, que hem d'anar una mica en compte. Hem de tenir en compte que el bastó identifica el que toquem, no?, en el terra.
Exacte.
Les textures, les diferències de
relleus,
de relleu,
no?,
d'alçada... Però hi ha alguns elements que estan suspesos, no?, en l'aire i que no podem detectar amb el bastó. De vegades hi ha algunes obres, per exemple, no?, que posem alguna barrera, que aquesta barrera no arriba fins a baix, o fins i tot, doncs, algunes terrasses, la típica pissarra, diguem-ne, no?, la fruiteria que té una mica l'expositor...
Sí, sí.
Més cap al carrer, i això és una dificultat que ens topem en el nostre dia a dia i amb la qual l'única opció que tenim és comptar amb la ciutadania, no?, amb eines de sensibilització com la d'avui.
Per tenir-ho clar, que evidentment, doncs, l'espai públic és de tot i hem de garantir aquest accés, sobretot amb les persones que tenen, doncs, això, problemes a l'hora de tenir, doncs, la mobilitat garantida. Què més?
Totalment.
Clar, que tinc més ganes de...
I només un últim aspecte.
Tot,
no?,
i que m'ho has fet molt fàcil, perquè, clar, estic aquí asseguda, no?, ara que parlem, seria un altre repte anar caminant.
Aquest seria un altre repte. Un altre repte que, mira, jo, si m'ho acceptes, jo te'l llenço, d'agafar-te i fer una volta. Perquè moltes vegades és tan senzill com tancar els ulls i mantenir-los tancats per posar-se en la pell d'una persona amb discapacitat visual i dels problemes que ens trobem en el nostre dia a dia. Aleshores, simplement, ja deixem el tema del bastó. Tenim en compte que, com he dit, el bastó és un element d'identificació també per nosaltres. I és tan així com que hi ha persones que no només tenen una discapacitat visual, sinó que també tenen una discapacitat auditiva. I de quina manera ho identifiquem? Doncs també a través del propi bastó. Hi ha, no sé si us haureu fixat, a vegades hi ha persones que tenen bastons que no són blancs únicament, sinó que són blancs amb franges vermelles. Això és el que els identifica amb ells.
Sí.
Això és el que els ajuda a traslladar només amb una simple ullada, diguem-ne, a la gent, doncs, que aquesta persona té una discapacitat auditiva i que pot tenir, doncs, altres dificultats afegides, no?, de cara a que pugui necessitar un intèrpret, un mediador o un suport, un recolzament addicional. Passem a un altre element.
Si
m'ho permets. A veure, mira,
Vinga.
No. Mira, t'he portat un exemple d'una cosa molt quotidiana, no?, que pot necessitar una persona, com pot ser, doncs, medir un moble, no? Volem fer reformes o volem comprar un televisor, no sabem quines mesures necessitem i les hem de traslladar, no?, o volem canviar un moble. Doncs mira, t'he portat anar aquí una cinta mètrica, això sí que hi ha... Perquè et fixis una manera d'adaptar que tenim nosaltres, no? Tirem molt... Com estàs veient, tirem molt del tàctil,
Sí, clar.
Això sí que és un element en comú, però mira, si toques la cinta mètrica, et fixaràs que té, doncs, diferents relleus, sobretot diferents punts. Això ens identifica centímetre a centímetre. Cada centímetre té un punt. No sé si ho pots notar.
Sí.
Aquí, sobretot, l'important és anar palpant. Anar palpant bé...
Ah. Costa, però...
Costa moltíssim.
Perquè són molt petits, sí.
Són molt petits, però és una qüestió d'habituar-se, no? Moltes
tot,
vegades,
clar.
Com clar. Tot, com dius.
I al final és el que deies, vosaltres també desenvolupeu, no?, altres sentits encara, no?
Exacte,
D'una forma més...
Correcte.
Més potent que nosaltres.
Aleshores, aquest seria un dels exemples que tenim nosaltres, diguem, en el nostre dia a dia. Hi ha altres exemples, com poden ser el fet d'adaptar una vitroceràmica, per exemple, no?
Clar, perquè a l'hora de cuinar Això és important, també, no?
Sí, a l'hora de cuinar, una de les qüestions que intentem fer és fer una plantilla. Amb aquesta plantilla el que faríem seria identificar on estan els botons, quins són els botons per pujar una mica al foc, i no només a través de la plantilla, sinó d'algunes altres tècniques... Exacte, elements sonors i eines com per exemple, la pròpia calor, no?, que ens identifica on està aquest foc, on hem de posar, on hem de situar les nostres olles, els nostres estris, utensilis per poder cuinar. I el fet també de poder tenir aquest aprenentatge, no?, de com identificar quan la nostra carn ja està feta, per exemple, no? Com ho fem? Doncs amb molta pràctica, ja segur.
Clar, al final tot és experiència, no? És com nosaltres ara anàvem parlant, jo vaig molt perduda perquè m'agrada sempre controlar el temps, no puc veure el rellotge, però també he pogut escoltar, no?, els tons, i llavors he pensat, ja està, ja han passat les 11.
Exacte, doncs mira...
Al final busques referències, no?
Exacte, doncs mira, aquest és un exemple molt, molt clar, no el tenia preparat, aquest sí que...
No, aquest ha sigut així.
Tu directament. Doncs mira, això és una de les coses que fem servir molt, les referències sonores. No? Referències sonores tan senzilles com el fet de poder tenir una referència de cap a on va la circulació del trànsit per poder-nos orientar. És una de les qüestions importantíssimes per nosaltres.
De seguretat vital, clar.
Exacte. I per això també és molt important per nosaltres el fet de potenciar elements sonors i evitar-nos alguns elements que no siguin sonors, com poden ser patinets. El fet de tenir patinets circulant per aceres, la veritat és que és un impediment bastant important per nosaltres, no? Al final, nosaltres no podem anticipar-nos a que vingui un patinet. Ell ens ha de poder localitzar nosaltres i si ja hi ha algunes dificultats en persones que no tenen discapacitat visual, doncs imagina't, no?, amb una persona que, a més, té aquesta problemàtica.
Per això és important fer campanyes com aquestes per sensibilitzar, no?, els ciutadans, i que tots intentem posar una mica de, no?, sentit comú i empatia, no?, quan
totalment.
Mira, per l'espai públic.
Et deixo una de les últimes cosetes que t'he portat. Mira, t'he portat aquí, a veure si pots identificar... Aquesta ja és de nivell, Aquesta ja és de...
És una fusta o és...
Sí, és una fusta que té un gravat i que és complementària amb unes peces que et donaré jo ara aquí. Mira, donc un parell de peces.
Val.
Aquesta n'és una.
És un trencaclosques.
I aquesta seria una altra. No exactament.
Que serveix per comptar o...?
No. Això és un 3 en ratlla.
Ah, un joc, mira. Val.
Nosaltres... Clar. És simplement un exemple de quines qüestions fem nosaltres. No només és qüestió d'adaptar-nos tasques del dia a dia, com pot ser el cuinar, com pot ser el desplaçar-nos, sinó també adaptar-nos a jocs, no? L'oci també...
No només supervivència, sinó l'oci és molt important, el joc, no? L'aprenentatge.
És molt important per nosaltres i elements com aquests ens ajuden també a poder adaptar i a fer accessibles aquests oci per persones amb discapacitat visual i a l'hora de compaginar-ho amb persones que no tinguin discapacitat visual, no? Així podríem mantenir una partida, tu i jo, tu directament, sense veure-hi, i jo veient-hi.
Jo ara me'n recordo, ara mira, et faré una confessió. Quan era molt joveneta, amb 14 o 15 anys, era voluntària de Creu Roja, quan vosaltres a l'11 teníeu aquí un edifici a Castellarnau, a Sabadell.
Sí.
I jugàvem a un joc, no me'n recordo com es deia, però també ens tapàvem els ulls i amb una pilota, que la pilota dins tenia... uns picarols, i llavors a partir d'això, de la sonoritat, et desplaçaves a un lloc o a un altre per agafar... Ara ha passat algú per aquí. Et desplaçaves, i era una manera també d'entendre, no?, i de jugar, però també d'entendre, que també l'oci és molt important, evidentment.
Totalment. Suposo que aquest joc que em dius tu és el goalball, de fet. És un dels esports que nosaltres potenciem molt perquè ens ajuda a practicar, aquesta visió espacial, no?, aquesta situació, poder detectar una mica els elements del terra, poder detectar sobretot, no?, aquestes... la pilota que ve, no?, amb sonoritat, etcètera, i és un esport, la veritat, que val molt la pena de conèixer.
Guardo un bon record.
Sí.
Molt bé, doncs Albert, deixem aquí l'experiment, que vull fer... O tenies alguna cosa
més? No, deixem-lo aquí.
quin canvi ara, eh?
Ara sí, no? Una diferència important, eh?
Sí, però és veritat que a través d'aquests experiments ens podem posar una mica doncs, a la pell, no?, de les dificultats que us trobeu doncs, a diari. Clar, creus que la gent és conscient de les dificultats que teniu?
Penso que sí, penso que sí que és conscient, però cal dia rere dia doncs, anar fent tasques de sensibilització. Sí. Al final, diguem que la societat avança i amb aquesta evolució diguem-ne que es creen o es generen noves necessitats i noves problemàtiques. Parlàvem, per exemple, dels patinets elèctrics, no? Això fa anys no existia, fa anys no teníem aquesta problemàtica, però ara sí, no? I cal tenir en compte doncs, aquestes qüestions o simplement el fet doncs, que tu vagis a un hospital i que aquests torns diguem que es publicitin únicament en una pantalla i no hi hagi una referència sonora, etc. Doncs són qüestions que a nosaltres ens dificulten una mica el dia a dia i que val la pena moltes vegades amb simples gestos que realment és pensar-hi, no? Com pot ser doncs, introduir aquest element sonor, garantitzar que els patinets no circulin per les aceres, posar algun element sonor doncs, en vehicles elèctrics, no? Que també és una de les qüestions que estem perdent una mica aquesta sonoritat, potenciar doncs, que tots els semàfors estiguin adaptats a nivell sonor. Són tasques del dia a dia i que són intrínseques en, diguem, en el desenvolupament, no?, de la nostra societat, que val la pena continuar potenciant.
A hores d'ara, quanta gent formeu part d'ONCE a Sabadell? Quines activitats feu? No sé si heu crescut també en els darrers anys.
Nosaltres ara mateix som 510 afiliats, tant a Sabadell com als municipis que depenen de l'agència de Sabadell, com Cerdanyola, Ripollet, Barberà, Badia... Aleshores, realment, no sé si dir-ho per sort, bueno, sí, ho diré per sort. Per sort no estem creixent, sinó que estem decreixent. Al final, la ciència avança, cada cop tenim menys persones amb deficiència visual o amb ceguesa total. Aleshores, és una realitat nostra, però sí que, d'altra banda, també cada cop la gent afiliada a Sabadell doncs és més gran, no? Cada cop diguem que l'esperança de vida és més important.
Clar, s'allarga, no? I això també és un altre repte, una altra dificultat.
I és un altre repte, totalment.
Doncs escolta, t'emplaço que un altre dia ens visitis també amb gent gran que ens expliquin la seva vivència, com és el seu dia a dia quan doncs, això tens problemes de visió.
Doncs accepto totalment el repte.
Que vagi molt bé, ara et posaré jo a prova.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.